notícies al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber, si no ho sabíeu, que el trompetista mallorquí Pac Grau actua amb el seu septet dijous que ve, dia 13 d'agost, en el Castell de Bellver, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I d'ahir encetàvem la tercera i ja darrera hora de Tèntol d'avui amb Miguel Soler, que continua el control tècnic. Gràcies, Miguel. I avui amb la companyia del trompetista margalidà, Vilero, Pep Grau, que de fet està a punt d'estrenar un nou disc i que el podem començar a escoltar.
Thank you. I així com ho sentiu, sonarà el nou disc que traurà el vilero Pec Guerau. Tenim aquesta exclusiva avui a Tentol, aquesta cançó inèdita. En Pec Guerau, un dels músics més brillants que tenim en el jazz i les músiques contemporànies a les Balears. Trompetista, improvisador i també docent, durant més de 20 anys de carrera ha format part d'un extens ventall de projectes que abracen el jazz, el funk, el soul, el folk, la música experimental i les grans formacions orquestrals.
En Pep Guerau ha col·laborat amb artistes de la talla, recordem, com Noel Gallagher, d'Oasis, Salvador Sobral o, per exemple, Jorge Pardo o D'Impression. Són alguns dels noms amb qui ha col·laborat, però ara en xerram extensament.
En profunditat.
Pec Guerau, com estàs?
Bones tardes, molt bé.
Ben retrobat.
Moltíssimes gràcies.
I contents de tenir-te aquí, de sentir noves composicions teves.
Sí, ara vàrem gravar aquest disc a tenir més de febrer, d'enguany, i bueno, ara supos que cap en el setembre, octubre, ja el tindrem físic. Me fa molta il·lusió que hi fos pel Castell de Bellver, pel Festival de Jazz, però, desgraciadament, tot va en l'estiu, tot va un poc més lento i és un poc complicat la fabricació, les mescles, tot això, però
clar.
Bueno.
Du feina.
Sí, sí, sí.
Com serà aquest disc?
Pues és un disc amb un aire de pintura més de cap en Latin Jazz.
Si ho sentíem.
Me fa ganes com a... Sí, el primer disc que vaig gravar, que va ser en directe Jazz Demà, a Porto Codom, tenia un punt més swing, per dir-ho de qualque manera, però sentia com que m'havia botat una tapa, perquè a que nostre, des de ben petit, el que més havia escoltat era, per posar un exemple, Bebo Valdés, música d'aquest estil, i llavors... Pues clar, sentia com que havia de fer aquest pas abans per després poder continuar, però necessitava això, com sentir-me en pau amb aquest punt.
És a dir, que era un deure pendent.
Sí, sí, sí. Sí. I me fa molta il·lusió i en aquesta ocasió vaig poder comptar amb músics increïbles com n'Andreu Pitar, que en Benji Avichuela, en Anaile Sosa, en Joan Garcies, en Tomeu Garcies i jo. I en el tècnic de so va ser en Llorenç Barceló i en Pere Estelric.
Bons noms, tots.
Sí, sí, bons amics.
Bons amics, sobretot, sí. Però bons noms, bons artistes. Clar, una formació exclusiva per aquest disc,
sí.
No? Inèdita, diguéssim.
Exactament. L'altre disc va ser Sestet, i eren pràcticament els mateixos, el bateria era en Enric Fuster,
sí.
I, però, bueno, llevant això i que no hi havia percussió, som els mateixos, pràcticament. Sí, hi havia en Toni Baquer, també és l'altre disc, de Porto Codom, però com que està a Barcelona era un poc més difícil es trobar molts, i mira, en Jaume Riera ha estat una meravella també en aquest.
Que bé. Clar, un disc que supos que ja sonarà en aquest concert que faràs dijous que ve dins el Festival de Jazz de Palma, que està anunciat com a sextet, però sereu un septet.
Exactament.
Sereu set.
Sí, en el final, sí, hi havia en Pell Lluís García, que havia gravat en el disco, i vaig pensar, dic, ostres, ha de venir sí o sí. O sigui, i com que també en aquest concert no hi haurà en Joan Garcies i en Tomeu Garcies perquè teníem, bueno, feina, això en l'estiu també és molt típic en son música, un està aquí i l'altre allà, i per aquesta ocasió pues, hi haurà en Màrius Cuman a la bateria, en Marco Loicari en el contrabaix i en Enrique Oliver, que és un, per jo, un dels millors saxofonistes d'ara mateix, un lot de Màlaga, que és un referent per tots nosaltres i bueno... Sí, serà espectacular.
Clar, no serà en la mateixa formació que heu enregistrat aquestes cançons d'aquest nou disc.
Exactament. Però, bueno, també sempre lo divertit d'això és que sempre que fas... que toques en gent diferent, sempre que la música agafa un altre color diferent, sense ser ni millor ni pitjor, la cosa, simplement que agafa un altre coloret i sí, i és passant molt de gust de fer aquestes mescles.
Clar, està molt obert a l'improvisació. Bé, sempre està obert a l'improvisació,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
però
sí.
Fins on podeu estirar aquestes cançons noves, per exemple?
Doncs pues aquestes encara te diré que molt més que l'altre disc, perquè són melodietes molt curtes, d'això que dius, la pots siublar pel carrer, o sigui, però tot la més, diguéssim, si ho miressis entén, serien com a 5 minuts de melodies i tota la resta de concert, d'improvisació. Llavors això me dona moltíssim de gust, perquè part molt de gust de sentir meus amics tocar, o sigui, és un espectacle, escoltar-los.
Clar, tu dos allò que... d'allò que passa és més gust, no?
100%. Quan m'imagino la música ja m'imagino cap a on anirà i sempre sorprèn. O sigui, sempre és algo diferent i per millor, òbviament, i Sí, sí, és de les coses que me fan més feliç, poder escoltar i tocar amb els meus amics.
Clar, i sempre gràcies a contribució dels amics, perquè mai saps per on partiran o què faran, o en què t'agrairan, no?
Sí, sí.
La participació a la formació.
Varen començar i no varen fer ni un ensai quan varen gravar el disco, me'l varen veure allà directament, i el que tu tens, si de dins el cap, se transforma en algo totalment diferent, ja t'hi, però sempre cap a millor, i l'aportació que te donen és un luxe poder comptar amb ells. I ja t'he dit, o sigui, va ser una gravació d'un dia, varen gravar, crec que eren 5 o 6 temes, eren 5, i amb una hora baixa i un trosset de matí el dia següent, i sí, amb això va ser la cosa.
Clar, fer rimes llatins està per més... que sigui més orgànic, més que fent swing, per exemple?
Jo crec que sigui orgànic, intentant que ho sigui sempre. Jo... El que sí que... No sabria com explicar-ho. El millor com que ens ha donat un poc més de llibertat en quant a improvisació, per el que te comentava, que són melodietes molt curtes, com que se poden quedar dins el cap fàcil, llavors te dona molt d'espai a tot l'altre. I segurament pot ser que sigui més orgànic. El millor l'altre disc era un poc més cerebral, entre cometes, d'un poc més... No sé, la melodia més enrevessades i tot un poc més enrevessat, però també hi havia molt d'allò que és improvisació, o sigui que sí, sí.
Vols que escoltem una segona cançó d'aquestes noves que mos presentes? Vinga, i després la comentam. Gràcies per aquest deure pendent que tenies, perquè és una delícia.
Moltíssimes gràcies.
Brutal.
Moltíssimes gràcies.
A més, se trobaven a faltar, n'hi ha que en fan, però aquests ritmes llatins, no?, en el jazz d'aquí.
Sí, tenim molt bon músic i molt bon referent, Nissim Montero, Nana Ilé, ara hi ha un lot, un Abel Marcel, un pianista també, i cada vegada, en Benji Avichuel, en Pai Lluís, cada vegada per ahí que avança més l'escena també, en aquest sentit, i és d'agrair, perquè... Bueno, almenys per això és una música que m'encanta i tenir-la aquí, doncs, és el mel.
Però tan fresc com sona en aquesta composició...
Això és la part bona de
sí,
no ser, que sona fresc i ser gambes són fresques, també quan té fallets, però sí, sí. O sigui, això sí que ho té, que és fresquet.
Clar, fresc.
I quan podrem escoltar aquest nou disc que estàs gestant ara, o que fas?
Jo crec que de cara a setembre o octubre, com a molt, espero tenir-ho. Això que estem escoltant encara no està mesclat. O sigui, està tal qual va sortir de estar a l'ordenador com està. Però sí, jo crec que per octubre ja tindrem les mescles fetes. El meu germà Joan Garau me'l farà el disseny de la portada i tot. I espera això, setembre, octubre, novembre, com a molt. Vamos, no arribar a l'any des que està gravat, perquè si no ja se fa molt llarg.
Clar, a part d'aquesta frescor, no?
Sí.
Que sentiu altres. Mm.
Dilluns aquí Tentol entrevistàvem en Ferran Pereira, que al Festival de Jard de sa Pobla el reconeixia, li donava un reconeixement.
Ben merescut.
I li varen demanar per músic d'aquí que destacaria.
No em volia dir ella.
Ell no em volia dir, però després... N'hi van sortir dos.
Va dir dos.
Un era en Toni Baquer i l'altre eres tu.
Ai, Déu meu.
No sé què em penses d'això. No. I no sé tu quin destacaries, perquè bé, és que hi ha en aquest disc i aquest que toquen amb tu en aquest set tot...
Els teus amics, que dius.
Ja són,
que
sou... Quina sort. Ja són destacables.
Sou bons germans, tots.
Sí. Mm. Hombre, que no, és veritat que fa molt mal dir-ho, però jo tinc total predilecció per en Tomeu García, el trombonista, que per jo és un dels millors músics de que nostre a nivell nacional. Internacional. En Joan García, el seu germà, també.
Que ara actuen en el Festival de Jazz de sa Pobla.
Exactament.
D'aquí un dies.
I després, sí, també tenim en Enric Fuster, en Màrius Koeman, en Toni Baquer, per suposadíssim, però en Marco Doicar, i bueno...
És que tots són espectaculars.
Jo els... clar, no sé si perquè els hem estimat molt, però sí que és veritat.
No, és així.
Tenim bon jazz a Mallorca.
Bon jazz, sí, tenim molta sort, és veritat. Ara vam estar amb en Tomeu 3 setmanes de gira amb Maria Schneider per Europa, en Sabit Band, i era un espectacle, perquè jo fa un solo cada primer tema de tots els concerts, i a tothom allà on anàvem era un espectacle escoltar-lo, o sigui, per nosaltres i per la gent, i a festivals enormes, a Rotterdam o a Jazz a Viena, i clar, te'n dones compte de quina sort que tenim a nostra, Déu meu.
Quina sort. Tant de músics i tota una generació que és tan potent.
Sí, però això també he de dir que crec que tenim la sort del que duim enrere. Mm. En Salvador Font, en Pell Lluís mateix, que és un poc més major que nosaltres. Vamos, totes aquestes generacions cap enrere, la feinada que han fet també, per tenir això, pues, ho ha inspirat molt.
Mm. Però que cada vegada va més, també. Sí. Cada vegada com que surten més músics joves de jazz... I et sorprenem, perquè a lo millor d'altres estils
sempre
hi ha els mateixos, però és que de jazz de cada vegada surten més fornades i més fornades.
Sí, és espectacular. Jo, gent que a vegades que anem ahir mateix, estic muntant un cicle de jazz a Puerto Cristo i després a Manacor, i apareixen músics joves que dius, uau, i aquesta lota de bon venen, i sí, som mallorquins, i dius, ostres, és espectacular.
Clar, tu com a músic, com a programador i també com a docent, vous pujar, és a dir, sensibilitat, fins i tot gent molt jove, molt jove.
Sí. Ahir hi havia Aina Mateu, que és una cantant increïble, també, que crec que deu tenir 20, 24, 25 anys, no sé, una cosa així, i un talent increïble, o sigui, que nostre. Mm. Tenim moltíssima sort. Ara l'any que ve també començaré a fer classes en el Liceu a Barcelona i per el que tinc entès també hi ha molt d'alumnes mallorquins o balears i tinc moltíssimes ganes de conèixer-los perquè a més poder fer feina i tocar amb aquesta gent, a part del que disfrutes també te donen una energia que t'alimenta en certa manera. I moltes ganes d'això, de conèixer totes aquestes fornades.
Quin passar gust, i ara xerraves d'aquest cicle que organitzes a Porto Cristo, que hi podrem veure.
Això, bueno, ho organitzàvem en l'associació SESCAT de Manacor, i ahir vàrem fer el primer concert en Aina Mateu Trio, la setmana que ve, després de l'eclipse, que no sé si...
Moment!
Eclipsats, aquesta.
Hem hagut de canviar l'hora i tot. Però tenim Enrique Oliver, que és el saxofonista que tocarem el dia següent, a quartet amb en Diego Arbalejo, en Màrius Koeman i Joan Garcias. La setmana següent hi ha en Pablo Frías, que és un saxofonista jove de Santanyí, també espectacular, que estudia a Holanda. I la darrera setmana tindrem tenor balearicus, que és en Carles Medina i Miquel Àngel Rigo, que també són dos saxofonistes impressionants que tenim a casa nostra i super recomanables tots els concerts.
Quina programació, clar. I a banda d'això, d'haver fet aquest disc, d'haver-lo gravat, per exemple, una de les darreres col·laboracions que sabíem, teves i amb altres col·legues amics mallorquins, eren amb en Fran Ramos.
Sí.
No sé què has estat fent aquests mesos, perquè a vegades... Clar, entre tantes col·laboracions, una agenda tan atapeïda, a vegades ens arriben poques coses.
Ja t'he dit que vàrem gravar amb en Frankie el seu disquet, que també és superguai, superrecomanable, I hem fet això, la gira d'aquesta amb la Maria Schneider, per, de 3 setmanes per Europa, i després concerts típics que fèiem aquí en els clubs de Mallorca, i fora de Mallorca, Almeria també, he anat molt, i per Andalusia, Mandaut Salim, i bueno, i l'estona que puc pues, fer feina per fora de Vila, que per mi és bastant de gust com de tocar.
Què hi fas a fora de Vila?
Tenc una caseta i un pot d'horta, un pot de jardí, un pot de tenir-ho de més guapo i net.
I tens hortalissa propi d'aquest temps, de temporada?
Sí, que no he tingut tant de temps i m'ha passat un pot d'abans de feina. Però sí, em part molt de gust d'estar com a tranquil, el que para m'ha hagut de desconnectar.
Però bé, fas tomàtiques,
preves... Sí, molt típic d'estiu, sí, sí.
Bon trampó, bon clar. Deien que amb en Fran Ramos heu participat, tu, amb Tomeu Garcias, en Enric Fuster,
en
per exemple.
Fuster, sí. En Camil Arcarazo i en Diego Herbalejo, que també és mallorquí.
Sí, sí, sí.
I va ser un disco superfresquet, també, el mateix, o sigui, ens vàrem veure l'estudi i vàrem fer un parell de tomàters de cada tema, i sí, sí, i el que surti.
Un gust, i doc, quin repertori fareu dijous de la setmana que ve en aquest festival de jazz de Palma? Clar, aquests ritmes llatins, però si tots seran composicions pròpies...
Sí, tots seran temes propis i seran tots els 5 temes d'aquest disc, que són sambetes, això que hem escoltat també aquests temes, i després tocarem alguna cosa del primer disc. Adamantium, suposo, o Tu perro tiene anisakis, o alguna cosa tal. Aquestes...
Clar, aquestes sonaran.
Va? Sí, segur.
Sempre recuperes i cap estàndard, cap clàssic que l'estiris i el facis d'una manera completament diferent?
Pues no sabia si Pantura fer... L'única versió de fer Pantura seria algun tema d'en Bebo Valdés, amb Aire o Ibala, que són temes que escolta ben petit, i com que també hi ha mon pare i mon mare que Pantura venen al concert i quasi mai venen... Per fer...
Que bé.
Clar, tu m'hi pega bé amb aquest projecte nou.
Exacte,
no?
Sí. O sigui, està totalment de dins. O sigui que...
Vares entrar en el món de jazz i des que t'has anat diversificant tant a través de ritmes llatins, a través de la música llatina? O com va ser la teva...
Pues va ser per en Llorenç Barcelona, gràcies a en Llorenç, perquè o sigui, estàvem tocant amb un grup o que de Reboster, fa 3.000 anys, això, però varen coincidir allà, i de repente ell va començar a tocar amb Bitlluyu. I em va dir, ostres, vine un dia a tocar tal, no sé què, i a partir d'aquí vaig anar un dia, ja varen fet setet i després els dos varen dir anem a Barcelona a estudiar i a partir d'allà pues, una cosa ha dit a l'altra i sense donar-me molts comptes pues, estem aquí.
Anem a Barcelona, que no sé si el deu veure manco ara.
Sí, ara també xerrant per telèfon cada tant, i em posa el dia com està i sí, superbé, superbé.
Amb aquesta gent de pel món que té.
Sí. No sé per on deu ser, per Argentina o per allà.
Sí, eh? No resseguim la llendària tour de...
Estan xerrant de pianista, sí, amic d'en Rosalía, no?
Amic de pianista.
Que toca, sí, que ara no me volia equivocar, però sí, el darrer concert va ser argentino.
No, he mirat en Maria perquè, clar, en Maria ressegueix seguida en Rosalía. Rosalía Lálaga, com
se digui. No, però...
Tu els has vist, per cert?
No he tingut l'oportunitat. M'hagués encantat, la veritat. Però quan vam venir a tocar a Mallorca, a l'altra gira, justament no estava aquí i no hi vaig poder anar. Però bueno.
Deies que faries una cançó d'en Bebo Valdés perquè venien ton pare i ta mare, que va ser com que vares començar a escoltar.
Sí.
Vares conèixer jazz amb ton pare i ta mare, el que escoltaves a casa vostra, en el cotxe. Això va ser com els teus inicis.
Sí, sí, sí. De fet, el primer disco de jazz va ser de mon pare, que em va regalar un disco d'en Dizzy Gillespie. I per ser sincer, la primera vegada que el vaig posar vaig dir... Buah, no entenc res, no sé què està passant.
Què és això?
Sí,
però
sí, sí.
A poc a poc ho anava escoltant i hi havia algo que me feia que m'encantés i em va enganxar i ja em vaig quedar allà.
Bona entrada, sí. El món de jazz.
Ja, sí, sí, el Dizzy Gillespie de... superdivertit.
Brutal.
Sí.
Bé, i si nota cosa, aquí, eh? No,
bueno, sí. ojalà que sí, però...
Si nota,
eh? Però sí. Sí, disfrutant.
Bueno, ara passarem un parell de preguntes així més... bones de passar, supos, bé.
Vale.
Eh? Més pim-pam, eh? Vinga, som-hi.
El paraulòmetre.
I de l'idem, el paraulòmetre. Però, Pep, no No res que suposi respecte, no?
Tothom li té por, però sí, llavors ho ha de fer. No te preocupis que com a compensació te donarem un tras d'ensaïmada amb overcocks.
De sauva,
De sauva. Bé, primera pregunta, això havia de sortir, Pep.
Clar, tothom quan... t'ha xerrat sempre, clar, supos.
Quan vares tocar amb Noel Gallagher d'Oasis, els mitjans varen fer molt de ressò, no? Però tu... quina diries que ha estat la teva col·laboració més sonada? Pontura, no és aquesta?
O sigui, per jo...
Per tu.
Sí, sí, sí.
Personalment.
Sí. Que t'ha agradat més fer.
Maria Schneider, sense dubte.
Sí. Que, que vam de fer ara, no?
Sí, bueno, va, fa 3 anyets que cada any fèiem una gireta i sí que a nivell musical, humà, ha estat més amb una big band que viatjàvem 25 o 6 persones plegats i és molt divertit i la música d'aquesta dona... Vull dir, és una dona que té, no sé si serà 8 grams, i va fer feina amb David Bowie, vull dir, és una compositora bestialíssima. I poder, sí, viure aquesta experiència ha estat, crec que, la més gran. Encara que la de Noel Gallagher va ser espectacular, també.
Com? Però... No t'ho esperes.
No, de fet, quan m'han dit la de Noel Gallagher, vaig de cercar qui era, Noel Gallagher. Sí? De bones a primeres, sí, però vaig dir, no serà qualsevol persona.
Te ressonava el nom, però dius, no sé qui serà, però, no, Noel Gallagher.
Va venir aquell, va dir, no serà aquest, segur. I després vaig dir, ostres, pues sí.
Clar, i el moment de ser damunt l'escenari amb ell... I amb els músics?
Va ser super raro, perquè vàrem arribar a la prova de so i crec que havien tocat a Madrid el dia antes i no havia anat massa bé la cosa. I quan vàrem arribar, pues, ni me'l va mirar la cara en els metals.
Bé, són un poc així, també.
Sí, s'ha d'anar a demanar si eren simpàtics. Tenen
Després,
un pot de mal de fama. Ah,
Després, sí, va ser simpàtic.
Quan havíeu actuat?
Sí, quan va acabar me'l va convidar en els camerino. Sí.
Perquè havia anat bé.
Si no s'hagués sentit bé, no.
Bueno, sí. Però va ser molt... Després va ser molt simpàtic. Però de bones a primera va ser com, ostres... Què passa aquí?
I saps qui t'havia triat? Si era ell?
No ho sé, supos que l'empresa de Live Nation, crec que era.
Sí, sí.
Que van tirar un currículum, perquè en Albert Petit coneixia qualcú i em va dir, em manda un currículum allà, que potser... I va ser com, ostres, per un bolo de l'hotel Saratoga. O sigui, totalment,
ara una cosa figures.
Totalment...
Ostres!
Sí, randomíssima.
Per Saratoga, sí, vas pegar allà.
I va dir, manda un currículum allà. Vam andar i van dir, ah, mira, t'han triat. I em vaig anar cap al Palau Sant Jordi amb tu trompeta sense saber ni per on havia d'entrar ni què havia de fer.
El món sorprèn, eh?
Sí. És espectacular.
Que bé.
Bé, i en quanta gent toques aquest estiu? Aniràs canviant de formats o més o manco te mantens
no,
igual?
No, cada concert és una cosa diferent.
Clar, t'ho van votar WhatsApp i t'ho dir, ara qui és?
Exacte.
Ara quedat per dijous, ara quedat per dimecres.
T'ha de posar un bon nerviós, això.
Se m'ha espanyat el mòbil i vaig haver de canviar i vaig perdre tots els concerts. I era en plan, amb qui toc? I gent que em deia, no, toques en el bany al Bujàs avui.
T'anava a dir que t'havia vist en el bany al Bujàs dijous passat.
Vale, ostres,
que anaves acompanyat de dues atletes, si no record malament,
no, potser. En Aile Sosa, a la bateria, i en Aile Marcel, el teclista, que van fer un tribut a Miles Davis, en plan, un poc més guau, latino.
A més, van tenir una posta de sol espectacular.
Era molt mal de fer, no girar-se i mirar.
Perquè... O sigui, ho vareu fer beníssim, t'he de dir, Pep.
Moltíssimes gràcies.
El vostre homenatge en Miles Davis, en el centenari.
Sí, en guany fa 100 anys.
Que ja fa respecte a Miles Davis, wow. Perquè, clar...
Sí,
Gran, Miles Davis, sí.
I... xerrant d'això, de concerts d'estiu, quin ha estat el teu millor concert aquest estiu de moment?
Encara en queden.
Sí, clar.
Sí, és veritat que sempre, per una cosa o per una altra, tot tenen coses superguapes, però, de nou, crec que seria Jazz Avient, en Maria Schneider i Classic Jazz Big Band, crec que va ser... que és un lloc que és com un amfiteatre amb 8.000 persones.
A on?
A França.
A França.
A Devora Lyon, sí. I me'n record que la Maria va acabar el bodo com a mig, també emocionada, i tots estàvem emocionats, i va ser com una cosa dir, preciosa. Mm-hmm. Sí, crec que de moment, aquest.
Mm-hmm. Genial.
Que bé.
I darrera pregunta, un disc o un artista que t'acompanya aquests dies?
Pues, mira, tornant en Miles Davis, diria Miles Davis i el disco Relaxing i Cooking, que són una sèrie de 5 discos que va fer Miles, perquè havia de tancar un contracte en la discogràfica i va decidir gravar 5 discos en una setmana.
En Miles, ja esteu amic. M'encanta que digui en Miles.
En Miles
Davis, que de fet, tornant a en Ferran Pereira, dilluns, abans de que li fessin aquest homenatge, ell destacava el seu concert històric aquí a Palma.
Ah, sí, cert.
I aquest dia n'hi ha hagut un parell de concerts dedicats en Miles Davis, perquè l'altre dia jo a la Pobla em vaig veure... un del disc aquest de New Sketches of Spain.
Sí.
Antonio Lizana.
Que va ser increïble. Sí. Va ser increïble.
No, estava tocant.
Ara mos hauries fet crònica teva, sentimental, d'aquest concert.
Però en Antonio estava de gira amb la Maria, també amb nosaltres, i mos va dir que venia i van enxerrar de tot això. I, uau,
no, un format espectacular.
Sí.
Clar, ja està fet tenir molt d'amics.
Sí,
coneixem molt de món, no?
Sí, per sort, sí, és una d'aquestes coses més guapes, poder viatjar amb la música, és com... Sí, sí, és per disfrutar-la. Sí.
I nosaltres, Pep, que viatjam amb la teva música i amb tu, i dijous, això, aquest concert en el Castell de Bellver, mm-hmm. aquestes nits de Bellver, en el Festival de Jazz de Palma, amb aquest septet que actuareu, presentant ja aquests ritmes llatins que formen part d'aquest repertori, d'aquest nou disc, que esperem que al setembre ja el puguem escoltar, a partir de setembre, una vegada hagi passat l'estiu. I, clar, no sé si ara tens una agenda intensa ja per iniciar nou curs, nova temporada.
Ara, la veritat és que aquestes darreres setmanes estan sent superintenses, però ja a partir del 16 m'he agafat unes mini vacacions forçades.
Podràs descansar.
De tenir 15 dies d'aturar. Com per estar, però després ja a partir de setembre torna-hi.
No? Quan comences el curs al Liceu?
Dia 14 de setembre. Sí, que ja és aquí,
encara
també.
Pot descansar un poc.
Sí.
Això farà que te'n vagis a viure a Barcelona o aniràs i vendràs?
No m'agrada massa fora vila. Crec que faré pujar i baixar cada setmana o alguna cosa així. Quedaré algun dia si tenc qualque cosa per allà, però intentaré quedar aquí, sí.
Pep Grau, un gust.
Moltíssimes gràcies a
Tèntol per poder escoltar, per deixar-nos escoltar part d'aquest disc amb aquestes dues cançons que hem sentit, i bon concert.
Moltíssimes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies.
Gràcies.
Tres ràdios, informació. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'Impost de Turisme Sostenible, Govern de les Illes Balears.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològica.
No ho sé jo.
Quan
hi ha vacances?
Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí. Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
Avui, don Tomeu Mesquida, ja és aquí. Com estàs?
Molt bé, molta calor.
Sí, eh?
Sí, m'entabana un poc de calor.
Sí, ja. Tu, Domés?
Ets de tensió baixa, com jo? Doncs
pues, té pinta.
Sí, no?
Però de tenir...
Sí, sí.
El vaig fent dos cafès, menjar molt de sal...
Deixes prunyat, eh?
Sí, sí, a mi m'entabana. M'entabana, sí. No sí. Ret igual, però molt contents, estiu, la ràdio és molt divertit.
Clar, clar, aquí en l'aire condicionat ben a de vora que el
és un bon refugi climàtic.
Sí, sí, sí. Jo venc aquí més per l'aire que per res.
És, no? És, això és, sí.
Ja s'ha dit, ja s'ha dit.
És que l'atentol, Calatentol,
no? Sí, sí. Millor aquí que ara davant la mà.
Exacte, per espassar una mica la calor, perquè, clar, fora vila, la calor...
Sí, no dona treva. No. Dona treva. De fet, és el tema que vos sí. Proposava avui. Molt ben...
És el tema d'avui.
No, ben enfilat, sí. Celestist.
Sí, sí, sí. No serà que tenia un paper davant en Celestí.
No, un paperet. És que no passa paperet, gent meu.
Exacte, he passat un paperet que posa calor als llenyosos tradicionals. Què vol dir això? Xer de l'olivera, sí. Del garrover, de l'ametler... Bé, els arbres tradicionals que tenim a casa nostra m'interessava fer, perquè és veritat que en l'estiu xerrant molt de... o han xerrat enguany del mal del sol o de la calor damunt l'hortalissa, però els arbres que són allà i els veuran l'any que ve també tenen... M'interessava veure mem quines conseqüències... O sigui, què passaven aquests arbres i si els afectava molt o no els afectava molt.
Que... Clar, perquè són arbres tradicionalment de secar.
Sí, són arbres
que... Que ja no sé si s'han de regar ara.
En xerrarem. Mm. Clar, ara de secar queden ja poques coses, o no se pot fer per tot com se feia abans. És vera que aquests arbres, com dius, se varen triar perquè precisament estaven adaptats a la calor i a la sequera, però estar adaptat no vol dir que siguis immortal i invulnerable en els mals, i aquest, clar, així com si, us està afectant a nosaltres...
Si arribàvem a uns estrens, nosaltres ja estan secs, i dos arbres van per allà.
Exacte, talment les persones, els arbres se'n veuen ressentits, és així.
Pateixen.
Sí que és vera que jo, clar, no per xerrar per xerrar no està bé, he anat a mirar una mica les dades perquè la calor és evident i tots la sofrim, però també volia posar un poc en perspectiva aquests darrers anys, o si enguany era un any excepcional i per això m'havien de xerrar, i sí, efectivament juliol, que l'han deixat ja gràcies a Déu, ara entram en esgost i espero que Sant Bernat apagui el que pugui,
ni
que sigui un grau, jo ja li
no
firmo,
no
que faci el que pugui, però sí, juliol ha estat el més calorós registrat mai a les Illes Balears, i a Mallorca la temperatura mitjana ha estat de 28,2 graus, que són 3,4 graus per damunt de la mitjana habitual. I en municipis com Sineu, Llucmajor i zones d'Esplà han arribat a tenir màximes de 36 graus durant 20 dies seguits.
És que 20 dies de 36 graus són
molts
dies.
Són massa dies. Perquè, clar, un arbre que estigui adaptat, o nosaltres mateixos, sí, aguantar un, dos, tres dies i després hi ha un pot de conhort, el que si no hi ha conhort, tots m'ho anaran per avall, així com els arbres. I, a part d'això, el tema de l'aigua, és vera que enguany no xerram molt de sequera perquè està fent més mal, diguem, la calor que la sequera, i tothom xerra que ha hagut una primavera i un hivern plujós, i va ser bastant, no és que fos un any excepcional, però va ser un any raonable. Que passa que juliol ha plogut un 59% manco del que sol ploure durant aquesta època. O sigui que tampoc és que estiguem trobant una mica de, sí, de pau amb les precipitacions, i per això el que tu deies, la gent que fa secar o cultius que tradicionalment no havien hagut de menester un suport d'aigua, pues enguany s'han trobat amb aquesta realitat.
De totes maneres, a Mallorca sempre ha fet calor, no?
Sí.
Sí, això, el que vols de... Sí, sí, és així, és així. I, de fet, els cultius que tenim tradicionals, clar, els vàrem triar precisament perquè Mallorca és una illa amb recursos finits i un temps no era tan bo de fer com ara dur insums que se diuen que venen ser adobs i altres coses. No hi havia desaladores. Si tenies pou, tenies aigua. Si no tenies pou, no tenies aigua. No te'n podies anar a cercar camionades. I aquesta selecció d'olivers, garroveres, ametllers i figueres ja són varietats que, precisament, a zones magres, magre vol dir que no hi ha molt de nutrients o que passen set, se triaven aquelles varietats menys exigents i un poc el paisatge s'anava condicionant també per les condicions ambientals que tenien. És vera que els darrers 40 anys la temperatura mitjana de les illes avui ven que donar dades que són per posar-se a
catastròfiques.
És veritat que avui no riurem molt. Haurem de posar un pot de la nostra part.
L'home del temps, en Tomeu Mesquida.
No. Però, clar, a vegades dic, xerrant de la calor un poc en genèric, i pues, això, com és això? Cada dècada ha augmentat 0,3 graus. És a dir, que en aquests darrers anys hem augmentat en els darrers 40 anys 1,2 graus per damunt de lo que teníem fa 40 anys. O sigui, aquelles plantacions que ja estan envaïdes, que se varen plantar amb aquestes condicions ambientals, ja no són les que tenim avui en dia.
Ja estan flipant.
Estan dient, hola, que feina.
I clar, que fa un arbre quan ja no pot aguantar més la calor? Perquè fugint o no pot fugir?
No, estan...
Està clavat en terra, no.
Supos que si poguessin partirien, no? Aquí vos quedau. No, en realitat sí que tenen estratègies d'arbres per sobreviure i se podria dir que se posen en mode estalvi d'energia, que per entendre-ho mos hem d'imaginar que davall de les fulles hi ha unes portes microscòpiques que ara tornant tots a tercer d'ESO i somobiologia, que se diuen estomes.
Fa molt de temps que no estudia això.
Coneixement del medi.
Que són aquestes portetes que afavoreixen l'intercanvi de gasos. Què passa? Quan arriben a una certa temperatura tanquen i eviten així perdre molta aigua i molt de vapor. Wow. Se posen en mode... Depèn de la veritat, també.
No m'ho van explicar, això, a l'escola, millor.
És una manera de sobreviure. No és el mateix que suar, però més o manco. O sigui, el problema és que si tu continues fent la fotosíntesis o mullant aigua, no, per les fulles, quan les arrels no en poden absorbir, t'acabes deshidratant i se moririen. Per això, a certes hores del dia, els arbres s'aturen de fer res, que queden com petrificats, més enllà de lo que estan ells ja normalment, i pobrets se posen a intentar sobreviure. De fet, a partir de 35-37 graus, molt de cultius d'aquests que xerram avui comencen ja a tancar estomes i se queden petrificats, bàsicament. Clar. Aturen de fer les seves funcions, que això també afecta, òbviament, encara no hem xerrat, en els fruits, el que duguin penjant, les ferides que els hi facin, els posen en una situació una mica més delicada. Per tant, això, el arbre comença a triar, ja que té pocs recursos, on els destina, i pot ser que les produccions se vegin minoritzades, sí, no sé com dir-ho, sí. Afectades.
Minvades,
gràcies, Maria.
I de tot això ens n'ha parlat en Andreu Vila, que és enginyer agrònom, precisament del cas de l'olivera.
Sí, començant per l'olivera.
Un dels llenyosos per excel·lència.
Que en principi diríem que dins el món pagès se xerra informalment, que seria que més bones perspectives està tenint aquests darrers anys amb aquestes calorades, si volgut començar. Clar, per ser sempre més optimista.
Ah, molt bé.
Sí. Escoltant, Andreu.
L'olivera és dels cultius que més aguanta les temperatures altes, per això està ben adaptat a les condicions mediterrànies. El que sí que és veritat és que si no tens reg de suport quan hi ha temperatures tan altes, és a dir, que l'olivera transpira molt, el que acaba passant és que es deshidrata el fruit i fins i tot arriba a purgar, és a dir, arriba a caure el fruit a terra, l'oliva a terra, i el mateix arbre l'expulsa per regular-se. Llavors, bé, té un límit, i els estius com aquests, que estan sent tan llargs i amb temperatures tan altes i això, doncs, sobretot, ja et dic, si no es poden regar, tens aquest problema de que puguis tenir fruits deshidratats i que et puguin caure.
Això ens deia en Andreu Vila.
Sí, clar, no és que se moriran, però pot ser que comencin a mullar olives, que és una cosa bastant preocupant si hi fas oli, per exemple.
Home,
clar, sí. Perquè llavors no hi haurà oli.
Sí, serà una producció, sí, més justeta. Clar, l'arbre tria, i a lo millor no te pots surar tots els fruits, en triarà alguns.
Clar, fa selecció, sí. Vaja.
Selecció, selecció. I qualcú podria demanar-se. I regant, podrien solucionar aquest problema.
Clar, però has de dur rec, també, que hi ha trossos que, sí, que no hi tens crítics, aigua.
Sí, exacte, en moments crítics pot ajudar sempre el que tu dius, Celestí, que tinguis pou i tinguis accés a un... Clar. Si no tens accés, i de molta sort, i ja ho veurem. El problema és que, per exemple, hi ha... Quan el sol arriba a uns 30 graus, que pot semblar una locura, però hi pot arribar, moltes de les arrels també fan el mateix que les fulles, que és que se deixen de... per no bollir-se, durant la seva activitat, i ja l'arbre li pot regar que no acabarà d'absorbir. Tampoc és bo fer molt de rec superficial, perquè fa arrels que se'n van cap als costats, diguem, i acostumam en els arbres a dependre de que nosaltres els aportem aigua superficial. Clar. I és bo que facin, sobretot si és una plantació nova, que facin recs profuns, perquè així les arrels cerquin l'aigua baix de tot fins que arribin a nivells on en l'estiu encara hi ha certa humitat i poden, poden sobreviure. Clar.
Bé, Tomeu, tu deies que això era un cas optimista, però jo aquí només veig males notícies.
Bé, Maria, per l'olivera sí que són males notícies, i en concret pels arbres, però per les plagues, que és una cosa que l'altre dia xerrant de la vinya vareu xerrar, és un any bo perquè no hi ha moltes plagues, i li he demanat a Andreu com així a l'olivera li beneficia en tema de plagues que faci aquesta calor.
Per contra, a nivell sanitari, pues, té avantatges, perquè aquestes temperatures altes i seques durant tants dies també fan que la principal plaga de l'oliva, que és la mosca de l'olivera, la Bactrocera oleae, doncs funciona, és a dir, viu molt malament per sobre dels 30 graus i, per tant, el que fa és que hi hagi menys població i tinguem menys danys de mosca. Per tant, una de les preocupacions que ens donen, que tenim durant l'estiu i tardor, doncs amb aquestes setmanes de molta calor, doncs ens baixa la preocupació, perquè tenim un bon control només per condicions climàtiques.
Mira, també va bé.
Sí, va bé.
No?
Sí.
La calor.
Quan t'arriba la calor, se'n mor que no s'enamoren i...
Sí, exacte.
32-33 graus els hi fuig activitat sexual. És així.
Però això en guany n'he vistes tan poques.
Les mosques normals no t'ho sabria dir, hauria de ser calor. Això és la
mosca de
sol. Sí. I a partir dels 35 directament se moren, o sigui que deixen de reproduir-se perquè diuen, mira, jo ja...
No té sentit existir,
Exacte.
Va, passam a un altre llenyós.
Sí, anem a un altre, perquè si no quedarem aquí. El Garrobé, un dels altres que tenen bona fama...
Anem amb degradació?
Sí. Una mica.
D'acord,
sí.
És degradació, sí. Això.
Vos faré una pregunta. Vosaltres vos heu fixat o heu sentit que enguany les garrobes han canviat o s'han pintat abans de color?
No.
Creus que no ho heu sentit, eh?
No.
Bé, llavors he dit jo, penseu que això és que han madurat abans, com pot ser amb res...
O que han mort directament.
S'han torrat en el sol.
Què ha passat, enguany?
Què ha passat? Mos ho conta el nostre estimat Miquel Serra.
Que les garrobes ja estan totes pintades, que ja són negres. I això és un poc exprest. Tu penses que la garroba no se cull fins al setembre, hi ha gent que fins a octubre, fins a novembre. La popa és verda, però la pell ja està pintada. És una curiositat. Però també és un indici de que l'arbre va accelerat i va estressat. No és que faci que les garrobes caiguin a banda d'hora. ¿Vale? Ara, l'arbre, tu veus que a segons quins indrets, el garrobé, tot i ser molt potent d'arrel, passa malament. I una conseqüència indirecta d'això és que l'arbre se debilita i després... quan comença a fer la primera ploguda o baixa la temperatura, li pega un fong que se diu cercospora. Bueno, se diu pseudocercosporiosis. És un fong que el que fa és tirar-li la fulla, fa que la fulla torni groga i la tiri. Això ve per... aquest fong, dirien que aprofita la debilitat de l'arbre, del garrobé, per mor de l'estrès, de la calor, de l'estiu.
S'ha torrat, la garroba.
Sí, no és que estigui madura, ha d'acabar de madurar.
S'ha cremat, tantes hores de sol.
S'agobia i diu, bé, anem a resoldre aquesta situació, ja també s'hi passa estens. Però això, que pintar, li deim, que no és la paraula que afegirem avui en el glosari, però quan se pinten les garrobes vol dir que tornen negres.
Clar, que està pintat i està madura no,
no, és,
no
mateix,
és el mateix.
No és el mateix. Ara acabaran de madurar, no acabaran de sabre, ja comencen a caure. Això, amb en Miquel en xerrar fa uns dies, ja n'he vist un pop en terra, però bé, enguany s'adalentarà tot, inclús se recull de ser garrobes.
Com tantes altres coses, però com fa, què és el que fa que un garrobe sigui tan resistent? Que l'has parat aquí en el rànquing.
Mira, i de té les fulles que són dures, que això en els arbres en general les ajuda a millorar, que són ceroses, que se diu que fa que com aquest, quan te toques tornen brillants, tenen aquesta cera, i això els fa reduir la pèrdua d'aigua, tenen un sistema de rel molt potent, com us contava ara en Miquel, i cerquen molt de quilòmetres, no, perdoneu, molt de metres, cerquen quilòmetres, no ho sabem,
no ho sabem, però tu sí.
Se mouen per a fi de trobar vàter d'aigua. Però tenen un límit també, o sigui, és un arbre que està aguantant bé, però veurem cap on anem, si acabarà sent únic o, i així tot ho passarà una mica malament. Jo he volgut demanar a en Jordi Ortiz, que ja és el darrer convidat que tenim avui, que és tècnic i ell fa de planterista de garrobers, que mos conti una mica perquè pensa ell que s'arbre que podria aguantar més així com s'olivera.
Prioritzen la supervivència i davant el creixement. Després també tenen la capacitat de les fulles i les branques primes d'emmagatzemar una certa quantitat d'aigua, fet que els permet també tolerar una mica més la sequera. El sistema radicular és molt, molt potent. Si tenen capacitat de profunditzar les rels per avall, poden anar a metres de profunditat a cercar l'aigua, i si no, s'estenen en horitzontal un 30 o un 40% més enllà de la seva copa. I després, un fet que també fa que puguin tenir aquest verd intens d'enfrontar altres arbres és que és una lluminosa. Ella mateixa és capaç de crear-se el nitrogen, en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen, i els hi dona aquest verdor que els caracteritza. Després, també els farratges o les herbes se'n beneficien. Si m'ho fixam dins un camp de cereal, el cereal que hi ha de valles garrobers sempre tenen un verd més fosc i tenen més altura.
Clar, aquesta calor de juny, que des de juny és...
De juliol,
de maig,
de setembre, exacte. Que ja
sí,
no,
que és intensa, sí. I clar, afecta a oliveres, a garrobers i altres arbres.
Figueres, ametllers, sí. Avui no han tingut temps de
xerrar. Xerrarem
demà?
Vol tornar demà?
Si me voleu, tot.
No, convidadíssim.
Xerrem demà, xerrem.
Ai, que bé,
demà.
Sí. Demà, també sí. Torno, m'encanta.
Jo puc venir cada dia, ja vos ho he dit.
No, aquí ha estat com un repte, no? Perfecte. Un tirat a l'aire.
Demà, demà, però... demà ho acabem de xerrar.
Vinga, vinga. Perfecte.
Gràcies,
Tomeu. I demà xerram.
No, afegim paraula avui?
Sí, vinga, sí.
Sí, això. És que és molt guai, d'avui. La duc guardant des de que me la varen dir fa molt de mesos a Miquel Serra, que aquí li torno el crèdit que abans...
Gràcies,
no,
Miquel.
No l'he presentat bé, que és enginyer agrònom, músic i una bellíssima persona. I la paraula és agostatjar. Ho heu sentit mai?
Sí.
Val. Segons el Covermoll, ja està. Sí, val.
Sí, ja està.
La pregunta s'ha feta i s'ha respost. Sí. Jo continuo. Té dos significats. Quin significat li dones tu, Celestí?
Ai, no sap tantes coses, l'Àngel.
Tenim poc temps. Quatre minuts, eh?
Celestí Corca, hem de fer una altra cosa.
Quina? Ué,
jo te trec, jo te trec.
Val, no, sí, sí, compta-ho tu. Millor.
Segur.
Segur.
Mira, la primera excepció és que es crema o secar les plantes o els fruits per un excés de calor o de sequedat. Però diu el diccionari que també se pot emplear de manera reflexiva i aplicar-se tant a animals com a persones. Jo crec que ens poden quedar amb aquesta.
Sí.
Que és...
I d'agostatjam.
Sí. I d'agostatjam. A part d'entabanar l'estiu, també.
Demà seguirem agostatjant-te.
Demà seguim.
Vinga, fins demà, Tomeu. I de ben garrat a final de Tèntol i avui dedicat a Andy Warhol. Sunday morning
brings the dawn. I d'avui una píndola musical diferent, perquè no la dedicam a un músic, la dedicam a Andy Warhol, un artista plàstic, però que va canviar també l'univers de la música. Early dawning, Sunday morning. Nascut a Pittsburgh, als Estats Units, un dia 6 d'agost de l'any 1928, Andy Warhol va estudiar art comercial i va començar a dedicar-se a la publicitat i a la il·lustració de revistes. Però experimentant amb les noves tècniques, va començar a fer art per ell mateix i va arribar
com tots sabem, és el màxim exponent del pop art. D'obres seves, per exemple, en podrien destacar aquelles llaunes de Sopa Campbell o aquelles serigrafies tan conegudes de Marilyn Monroe. Gonna try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death. Però no, la seva relació amb la música i de tot va néixer quan va crear The Factory l'any 1963, era el seu estudi d'art, però també un lloc de trobada de tots els bohemis, artistes, músics, pensadors i altres coses de Nova York, perquè hi passava molta gent per allà. Es feien concerts, se gravaven pel·lícules i va ser el lloc que va veure néixer un grup mític i que ha acabat sent molt important per la història de la música, és The Velvet Underground. I és que per aquesta Factory un dia qualsevol t'hi podies trobar en Lou Reed, en Bob Dylan, en Brian Jones, en Mick Jagger, i això va dur en Lou Reed a començar a fer portades d'àlbums, també pot ser la més coneguda, el disc debut de la Velvet Underground, aquell plàtan groc damunt un fons blanc, però també en va fer d'altres per Aretha Franklin, Rolling Stones, en Miguel Bosé, en John Lennon, entre d'altres, i perquè vos faceu una idea de lo que va significar també per sa música, en David Bowie li va dedicar aquesta cançó.
Avui, precisament, que fa 98 anys que naixia Andy Warhol. T'hi hem dedicat aquests minuts finals. Demà hi tornem. Que vagi bé.
Fins demà. Andy walking, Andy tired.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. Continuem ben pendents.